Bon dia, amb el fred instal·lat ja a casa nostra i una vegada ja amb les castanyes i els panellets ja menjats, comencem el primer programa d'aquest mes de novembre. Voleu saber què us hem preparat per avui?
Amants del bon menjar, pugeu el volum i agafeu paper i bolígraf perquè comença l'Entrevins i Fogons.
Doncs en el programa d'avui volem parlar dels aliments ecològics, però també volem parlar de productes recuperats, com podria ser, per exemple, el safrà, el qual serà protagonista aquest cap de setmana a Santa Coloma de Queralt. I a més, també els productors de castanyes de Vilanova de Prades ens explicaran doncs, una mica la valoració d'aquesta campanya del 2018. Abans de començar, volem recordar què fem al camp i a l'horta aquest mes de novembre. Doncs es comença a collir la remolatxa i en aquest mes també, quan acaba la collita del blat de moro, que ja és doncs, quan es posa als assecadors. També acaba la collita de les pomes i també de les fruites seques. I continua amb intensitat la de les taronges, les mandarines i els altres cítrics. I com molts de vosaltres segur que sabreu, doncs també es comença ja a preparar la collita de l'oliva, netejant sobretot el terreny al peu dels arbres. A l'hort continuen les sembres i les plantades de diferents espècies, com ara les bledes, la xicoira, les cols de Pasqua, les de paperina i les de cabdell. També dels espinacs, les escaroles, la xirivia, els pèsols, de tota mena. També les cebes i les fames primerenques. A més, també trobem el nap fi i la pastanaga fina. I sabeu què diuen? Que si el novembre trona, la collita serà bona.
Aixecaràs, sobreviuràs, com ja has fet tantes vegades. Saps que demà te n'enriuràs, ja no fan mal les punyalades. Però de cop et crema un foc que s'emporta l'alegria. T'ha disparat aquell record al mig del cor. La bala del temps que et dispara per l'esquena i et destrossa el sentit. Tresor d'aquell calaix i et porta una altra vida. Té com un flash, és un copaix i et reobre la ferida. I com de cop et crema un foc que s'emporta l'alegria. T'ha disparat aquell record al mig del cor. La bala del temps que et dispara per l'esquena i et destrossa el sentit. De cop t'alteres en el moment exacte quan menys tu esperes. Qui tindrà la pistola que ens atravessa, que es dispara sola i per sorpresa. Que impacta sense tacte i de cop t'alteres en el moment exacte quan menys tu esperes. Qui tindrà la pistola que ens atravessa, que es dispara sola i per sorpresa. La bala del temps que et dispara per l'esquena i et destrossa el sentit. Que no para i va cremant els moments. Una força del passat que et retorça el present. Va.
Doncs, com us avançàvem al principi, avui volem parlar d'alimentació ecològica. Parlar d'un aliment ecològic és el mateix que parlar d'aliment eco, orgànic, biològic o bio. Tots són sinònims, és a dir, són termes i nomenclatures per referir-se doncs, al mateix concepte. Un producte ecològic és aquell que està elaborat a partir d'ingredients naturals i també respectuosos amb el medi ambient. En el cas dels productes ecològics elaborats, com ara el pa o els làctics, com a mínim un 95% dels seus ingredients han de ser d'origen ecològic, per poder dir doncs, que es tracten de productes eco. Per exemple, en el cas del pa, significaria que està feta amb farina, sal i llevat orgànic. En el cas d'un làctic, com podria ser doncs, el formatge o el iogurt, significaria que estan elaborats a partir de llet de ramaderia ecològica, fruita d'agricultura ecològica, sucre ecològic, etc. Com ho hem de fer per mirar l'etiqueta d'un d'aquests productes i saber que són biològics o ecològics? Doncs un producte ecològic sempre vindrà identificat amb el segell de la Unió Europea. Aquest segell és fàcil de reconèixer en els productes envasats, però també ha d'estar present doncs, en els productes frescos o els que es venen a granel, com podria ser la fruita i la verdura ecològica, en petites etiquetes o bé a la caixa on estiguin exposats. Potser consumim productes ecològics i estiguem familiaritzats amb altres segells. Això és possible? Doncs sí, ja que cada comunitat autònoma espanyola té el seu propi segell. El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica també té el seu segell propi, que podem trobar amb les sigles del CCPAE. Tot i que la majoria de menjar ecològic doncs, porti el segell de la comunitat autònoma on s'hagi produït, també portaran el segell de la Unió Europea. Què ens garanteix aquest segell de la Unió Europea que normalment porten els productes ecològics? Doncs té unes implicacions, té unes certes implicacions. Que la producció dels productes biològics doncs, respecti la natura, també que els aliments orgànics són produïts d'una manera sostenible, també que els productors d'aliments ecos controlin un cop a l'any pels organismes o autoritats de control per tal de garantir que respectin doncs, totes les normatives de producció ecològica, també la sanitària i de protecció al consumidor. Els animals de ramaderia ecològica pasturen lliurement a l'aire lliure i són tractats d'acord a les condicions de benestar animal. Tampoc estan permesos els aliments genèticament modificats en l'agricultura orgànica i també hi ha limitacions molt estrictes per a l'ús de productes químics com pesticides i fertilitzants i també de medicaments com els antibiòtics. Només es poden aplicar als cultius productes provenients de la pròpia naturalesa, evitant les substàncies químiques o de síntesi. L'agricultura ecològica també limita estrictament l'ús d'additius alimentaris i coadjuvants d'elaboració. És a dir, que no s'afegeixin al producte substàncies que no siguin estrictament necessàries. Es dona més suport també i prioritat a l'utilització de recursos i coneixement locals i sempre que escollim un producte ecològic, sigui al supermercat o en un restaurant, podem estar segurs que s'ha obtingut d'acord a aquestes normes estrictes destinades doncs, a respectar el medi ambient i també el benestar animal.
Tanca els ulls i digue'm si veus el mateix quadre que jo, com ballen els colors i ara són un de sol. Algun pintor va creure molt millor fer els marges de graons i salta al mar si el veus tan blau com jo i deixa que els taurons et parlin de l'amor que després parlaré jo dels llocs enmig del bosc i d'un nen que no té por, un nen que no té por i respira a poc. I respira a poc. Per tocar el sol no cal moure's del lloc, agafa't a un ocell que em prengui avui el vol i parla'm de la llum i el cos que no és el cos i parla'm de la vida d'aquells exploradors i ja tornant pareu al meu terrat que en uns segons arreglarem el món, que pugin els veïns, que és festa major, i algú canta de fons i el blanc torna al seu lloc i respira a poc.
i respira a poc a poc. I respira a poc a poc. I respira a poc a poc.
I ara tornem aquí a l'Entrevins i Fogons parlant, com us dèiem, d'aliments ecològics. Avui dia 3 de novembre, aquest primer programa d'aquest mes de novembre, d'aquest mes que arrenca ja amb aquest fred, us volem donar doncs ara 10 raons per consumir aquests productes ecològics dels quals estàvem parlant fins ara. En el número 1 podríem dir que aquests productes són més saludables. Han estat doncs cultivats amb adobs naturals, com us dèiem, per enriquir i dotar de vida a la terra, amb fauna auxiliar pel control de plagues i malalties, també amb les estructures òptimes i necessàries pel control d'humitat i també de la temperatura. Obtindrem doncs uns productes frescos i en el seu punt òptim de maduració. En el cas de la ramaderia, doncs s'han evitat, com ja us hem explicat, també els antibiòtics i també qualsevol tipus d'hormona que acceleri el creixement. D'aquesta manera el que fa és proporcionar-se la millor qualitat en els productes d'origen animal que es consumeixen. Els aliments ecològics estan sotmesos al control de l'estricta normativa de producció de la Unió Europea, a més de complir tota la legislació general d'alimentació. En segon lloc, el que podríem dir és que no han estat ni modificats ni químicament ni genèticament. Són 100% naturals. Són llavors que no s'han modificat en cap laboratori i l'ADN que ha tingut no ha estat alterat. També incrementen la biodiversitat, i és que la producció ecològica no fa mal a les altres espècies de flora i fauna que envoltin el cultiu. Tot al contrari, i és que tota forma de vida que envolta aquest cultiu es pot considerar un aliat i és introduïda doncs, en l'ecosistema del cultiu. Es realitzen sovint pràctiques com la plantació de tanques per evitar contaminacions o que serveixin de reservori per a una fauna útil. També es manté la flora arvense que surt, no?, o que apareix en els marges i que actua doncs, com un refugi de la fauna, també. Què fan aquests aliments ecològics? Doncs també ens ajuden a preservar l'entorn. Com ho fan? Doncs evitant els fitosanitaris i també els productes químics, les hormones i els antibiòtics. Es redueix la contaminació i també l'abocament de residus que genera l'agricultura no ecològica. Una altra de les raons que podríem explicar-vos per consumir aquests tipus de productes, és que redueixen l'ús d'energia. Per la realització de pràctiques, com per exemple podrien ser la rotació de cultius, la sembra d'adobs verds, la no utilització de fertilitzants de síntesi, doncs la producció ecològica el que es fa és realitzar-se un ús més eficient de l'energia, alhora que també es millora el balanç del CO2. També fomenta la qualitat, no la quantitat en aquest cas. Els sistemes de cultiu convencional van començar a estendre amb l'objectiu d'augmentar la producció a un menor cost. S'obtenia més volum, però el resultat no podia ser tan bo com el conreat de manera artesanal i sense l'ús dels químics, com podria ser en aquest cas l'aliment ecològic. També redueixen els excedents. En ser rendiments inferiors a la producció convencional, no es produeixen els excedents que de vegades es produeixen en aquesta i que normalment acaben, doncs, malauradament, destruïts al camp. També contribueixen a la creació d'ocupació. Ja ho sabeu que el treball de camp a la bioagricultura és més gran. Els esforços que s'han de realitzar per evitar i controlar les plagues, per exemple, o fer el control de la flora adventícia en el cultiu, també es fa un seguiment de la producció, és una feina que resulta més manual que el de l'agricultura convencional i requereix la mà de més persones a la finca productora. Això reverteix doncs, a l'ocupació rural i, per tant, també genera més oportunitats de desenvolupament, una cosa que acaba enriquint doncs, el territori. També garanteixen un preu just per l'agricultor. I és que quan un producte sigui sostenible no només engloba el fet que generi més residus, sinó que també produeix beneficis al productor d'aquests aliments. I és que en aquest sentit la producció ecològica doncs, pot tenir un marge econòmic més gran per a l'agricultor. Ara bé, sí que és cert doncs, que la inversió inicial és més gran, però els resultats a mig-llarg terminis poden ser millors que el del model convencional. I una de les raons més màgiques, més importants de consumir aquest producte ecològic és que recuperem sabors i aromes perduts. I és que els productes conreats en ecològic conserven el seu sabor a causa que s'han respectat els cicles de creixement que la planta necessita per completar la seva maduresa. D'aquesta manera se li aporta al producte una qualitat tant en nutrients com en sabor que de ben segur que notem quan ens els posem a la boca i també ens els mengem.
Camines sense mirar-me, rumio un altre cop, silencis que fan més mal que les paraules de tots dos. Somies la seva cara, o penses i no sóc jo, acabes de decidir que l'únic cert és un error. Vius cansada mentre esquives la mirada. Ens fas creure tots dos que ens hem equivocat. Inventes una altra excusa. Escolto, simular. Remenes aquella foto en la que mires com a...
I ara seguim aquí a l'Entrevins i Fogons en aquest dissabte 3 de novembre. Ara el que volem és parlar d'un dels productes que també n'hem parlat altres vegades en altres ocasions aquí a l'Entrevins i Fogons, que és el safrà. El safrà o safranera originari de Creta és una herba de la família de les iriàcides de 10 a 30 centímetres d'alçada que creix a partir d'un bulb o d'una ceba. La flor, que s'anomena la flor de l'amor, té els pètals de color violat amb tres estigmes llargs d'un color escarlata i els estams són de color groc. La planta floreix a la tardor des de mitjans d'octubre i fins a mitjans de novembre. És una planta que necessita un acurat cultiu, planta terrencs i requereix mà d'obra intensiva, només en el temps de la floració. Quan es cull i s'esbrina, és una operació d'arrencar els estigmes de les flors manualment. I això el que fa és encarir-ne molt els costos. Aquesta flor no es pot collir a qualsevol hora del dia. Tradicionalment, abans el que es feia era escollir o es feia abans de que sortís el sol i s'havia de plegar com a màxim 2 hores després, perquè el que passava és que amb l'escalfor del sol la flor es tancava i llavors resultava molt pesat i molt difícil extreure'n els brins del safrà. Els brins s'han de torrar cada dia sense deixar-los pensir. Durant el procés de dessecació, el safrà perd unes 4 cinquenes parts del pes original i per aquesta raó es necessiten entre unes 100.000 i 200.000 flors per obtenir 1 quilogram d'espècie. Això no és d'estranyar que el preu sigui tan alt, aproximadament uns 5.000 euros ens atreveríem a dir, però segur que poden ser més en diferents èpoques de l'any. I és que si fem una mica de memòria, durant els segles XIV i XV el consum d'aquesta espècie es va estendre i es va posar de moda per tota Europa. Com a conseqüència, va provocar l'expansió del cultiu safraner per l'Occident cristià. Catalunya es va convertir en el principal productor i la zona de Ponent, també s'inclou la Segarra, o la Baixa Segarra, com diríem, en concentrava la producció més important. Així, a la primera meitat del segle XV, el safrà català va assolir un protagonisme indiscutible a Europa. Va conquerir els principals mercats d'aquest producte, que en aquells moments doncs, es trobaven les pròsperes ciutats alemanyes. El safrà no només s'utilitzava com a espècie, sinó que també va ser un producte conreat amb finalitats industrials, ja que s'utilitzava el tint en els teixits. La història també explica que a meitats del segle XV es va confeccionar una llista restringida de fires i mercats on s'incloia Cervera, Tarroja, Torà, Sanaüja i Guissona com a llocs on es venia doncs, aquest safrà. El funcionament dels mercats era regulat pel govern municipal que determinava on i quan s'havia de vendre aquest safrà. A Cervera, per exemple, es diu que es venia a la plaça Major, més concretament amb una botiga que es deia la Safraneria. El gran centre, el gran epicentre d'aquestes ventes va ser Santa Coloma de Queralt, on durant tot l'any, al mercat setmanal dels dilluns, hi havia oficialment a la plaça de l'Església 5 taules destinades a la compravenda del safrà, a part dels comerciants que pel seu compte es dedicaven al comerç, sobretot per part dels jueus. Pel que fa als horaris de funcionament dels mercats, estava prohibit comprar i vendre safrà si no era amb llum del dia. Amb aquesta puixança es va veure estroncada per l'esclat de la Guerra Civil Catalana, la qual va provocar doncs, un desplaçament dels centres de comerç safraner cap a l'Aragó i cap a València. Això va ser pels vols del 1462 o el 1472. Després de la guerra, el Principat va intentar recuperar aquest lideratge que havia tingut anys enrere, però el safrà aragonès ja havia pres el relleu a la producció catalana. Què va passar? Doncs el conreu va anar desapareixent perquè als venedors els era més rendible el comerç del safrà de Terol, on tenien el control els principals centres de producció, que no pas cultivar-lo aquí. Llavors, el que es va fer és que a finals del segle XIX i fins als anys 20 del segle passat, a Santa Coloma de Queralt encara hi havia un mercat important i a la veïna Rocafort de Queralt molts comercialitzadors l'exportaven a Amèrica. Llavors ja no va ser fins que des de principis de la dècada del 2010 més o menys el safrà es va tornar a conrear a Catalunya, més concretament aquí a casa nostra, a la Conca de Barberà i també a la zona de la Baixa Segarra, on un grup de pagesos que el cultivaven en producció ecològica, com n'hem parlat aquí a l'Entrevins i Fogons durant el programa d'avui, doncs obtenen a hores d'ara també un safrà de primera qualitat. També es conrea a les Garrigues, aquí a la comarca veïna, on uns 25 productors de diversos pobles d'aquesta comarca n'han recuperat el conreu i han creat la marca Safrà de les Garrigues. Pel que fa a la Segarra o a la Baixa Segarra, Santa Coloma de Queralt torna a impulsar-ne el cultiu amb l'edició aquest cap de setmana de la fira Som Terra de Safrà. També s'observen petits cultius de Sant Guim de Freixenet, a Sanaüja també, o els plans de Sió amb la implantació de l'empresa Safrà de la Segarra.
especial d'una cultura que encara creu en la llibertat. No s'amaguen, donen la cara quan cal. Homes i dones que no han perdut la dignitat.
Seguim aquí a l'Entre Vins i Fogons, aquí a l'Espluga FM Ràdio. Ara és en Joan Cartanyà, d'Aromis de la Conca, qui ens explica doncs, aquestes empreses i quina és la finalitat o com es recupera aquest cultiu del safrà i s'utilitza a la cuina.
Com a objectiu final, el que preteníem era que el safrà tornés a la cuina catalana. ¿Vale? Primer, clar, quan nosaltres comencem fa 10 anys, diem, hòstia, el safrà havia sigut important a la Conca, especialment a la part nord, no? A Santa Coloma, el que és la Garra Baixa, diguem, però també aquí, a Vimbodí, al voltant del monestir de Poblet, vull dir que els frars compraven, no? A l'edat mitjana compraven, és a dir, una moneda de canvi important per accedir als veïns de l'Espluga, Vimbodí i Montblanc, doncs els que tocaven al voltant del monestir per accedir al bosc, per llenya, per cultivar, per bolets, per el que fos, no? una de les monedes més acceptades era el safrà, no? Per aquest motiu també hi havia petites plantacions de safrà aquí i ja ho utilitzaven per pagar. Llavors, des del començament ja dic, l'objectiu era tornar a situar el safrà a la cuina. Per què? Perquè en veníem de tradició, però s'havia deixat de cultivar fa 10 anys, en feia 90, vull dir que ara ja més o menys estaríem al voltant d'un centenar d'anys que no es cultivava safrà comercial. Això quan ho vam veure fa 10 anys vam dir, hosti, a veure si som capaços de tornar-ho a fer, i una mica això és el que pretenem, no? Que aquella tradició de cultiu de safrà i, per tant, utilització del safrà a la cuina, que tornés, no? I clar, és a dir, això ho hem aconseguit, perquè els primers anys el que volíem era que el cultiu doncs s'anés extenent, no? Perquè no tenia cap sentit bastir un projecte molt local i molt centrat en una àrea determinada, que en principi era la Conca, però de seguida es va extendre a la resta de comarques del voltant, i s'ha anat extenent a la zona on antigament hi havia hagut cultiu de safrà. Per tant, això ja ho hem aconseguit. És a dir, no només nosaltres com a grup hi som, perquè nosaltres estem, a part de nosaltres, som una colla de una vintena de pagesos de totes les comarques que envolten la Conca, més o menys, sí, pràcticament totes. Hi ha un grup a les Garrigues, dos grups a les Garrigues, hi ha un altre al Montsec que també estan fent... Bueno, vull dir que d'alguna manera doncs, bueno, s'ha anat extenent, no? Per tant, això ja ho hem aconseguit, és a dir, el safrà ja està aquí, i ara el que hem de fer, perquè els projectes no desapareguin, hem de dotar de valor el safrà. Què vol dir dotar de valor? Que, el que et deia, no? Que la gent, tothom, des dels cuiners amb estrelles les més altes que tu vulguis, fins a el cuinetes de casa que li agrada cuinar i tal, que incorpori cada vegada més el safrà, com antigament s'havia fet.
I si seguim parlant d'aquest safrà, nosaltres ens agrada doncs donar-vos receptes, també consells a la cuina, com podrien ser doncs bé, uns espaguetis d'aquests negres amb musclos i crema de safrà. Per tant, una manera pràctica, no?, d'incorporar aquest safrà a la nostra cuina, a la cuina de casa. Què necessitem per fer aquesta pasta negra amb crema de musclos, amb musclos i crema de safrà, perdó? Doncs bé, necessitaríem uns 400 grams d'espaguetis de sípia, 400 grams de musclos amb closca, 400 mg de nata líquida, 2 grams de safrà, 30 grams de mantega, un manat de cibulet, sal, pebre negre i oli d'oliva verge extra. Com ho fem per fer aquesta pasta negra amb musclos i crema de safrà? Doncs cal que obrim els musclos del vapor, els posem al foc amb un cassó, amb mig got d'aigua fins que s'obrin. Llavors el que fem és deixar-los refredar i reservar-los. Llavors, en un cassó amb aigua bullent, bastant abundant, hi afegim una mica de sal i un rajolí d'oli i coem la pasta durant uns 5-6 minuts. Si es tracta de pasta fresca o si és teca, doncs uns 16 o uns 18 minuts. Llavors, el que fem és treure-la de l'aigua i refredar-la en un recipient amb aigua i gel abundant perquè se li pari la cocció. En una cassola, el que fem és fondre llavors la mantega i torrar lleugerament el safrà. Quan veiem que els pistils s'estoven i afegim la nata líquida. I ho deixem coure fins que el volum es redueixi a la meitat. Tot seguit, el que fem és afegir-hi la pasta reservada, la carn dels musclos, una culleradeta d'aquesta aigua de cocció dels musclos i un bon grapat de cibulet picat. Ho salpebrem i ho servim. Com ho podem acompanyar? Doncs amb uns daus de sèpia. I ja tindríem doncs una recepta ben bona per passar aquest dissabte 3 de novembre.
No sé què fer amb la meva vida, vida. Potser anar a un altre lloc a viure, viure. Podria ser el Japó o potser Argentina. Ningú m'espera. Time.
deixar-te, deixar-te. Tot sembla anar bé, perquè no em veus per a dintre. No sé, no sé què fer amb la vida. Surt el sol i que els ocells a la fi del vol. Dies per cantar des del terrat, que els ulls que curen l'ansietat.
Doncs seguim aquí a l'Entrevins i Fogons en aquest dissabte 3 de novembre i parlem del safrà. Com us dèiem, aquest cap de setmana la població de Santa Coloma de Queralt viu la fira Som Terra de Safrà. En aquests moments, bé, la fira va començar ja ahir, on es va presentar doncs, aquesta quarta edició de la fira, i també es va presentar el llibre El safrà, com preparar-lo 10 vegades, de la Carme Gasull. Avui ha començat doncs, aquesta fira amb aquesta collida de flors de safrà a càrrec de Safrà Colomí, i en aquests moments s'està donant a terme la jornada tècnica Cultius i usos del safrà, on hi participa també un representant de Safrà Colomí, també una enginyera agrònoma especialitzada en producció de PAM, també s'hi parlarà, no?, d'aquesta fabricació d'extractes de safrà, també amb les seves aplicacions en la indústria farmacèutica, i finalment es farà un taller pràctic pels vols de 1:15 amb elaboracions culinàries i medicinals a càrrec de Astrid Van Hinkel. Una jornada que ha començat, doncs, com us dèiem, a 9:45. Si seguim explicant-vos doncs, aquest programa d'actes d'aquesta fira, aquest Som Terra de Safrà, com ja ho sabeu, també doncs, hi haurà un mercat d'exposició i venda de productes artesans i gastronòmics del territori a la plaça de l'Església de Santa Coloma de Queralt. També hi ha una exposició del món del safrà, i també es fan doncs, visites guiades, tallers infantils, una teatralització que comença ara a 11:45. També es faran repetidament doncs, altres obres. Una altra de les coses que s'ha apostat doncs, aquest any és una demostració de la cuina dels alumnes de quart d'ESO de l'Institut Joan i Segura i Valls, i també es fan doncs, tallers de pintura, tallers infantils de pintura facial o altres teatres. També durant tot el matí hi haurà una ruta de productes ensafranats pel mercat, per les botigues i també pels comerços colomins. El que podeu fer també és gaudir d'aquests productes als restaurants i bars que oferiran doncs, aquesta cuina del safrà. Durant tota la tarda també hi haurà un show cooking, no? una mostra, una jornada de cuina en directe amb Sergi Ortiz del restaurant Antic Forn de Cervera, i també hi haurà la Bet Florença, en vam parlar amb ella fa uns dies, amb un taller de cuina infantil. Un altre dels cuiners que oferirà un tast en directe o una demostració culinària en directe serà Roger Valls, del restaurant Singular d'Igualada. Seguim explicant-vos doncs, aquest Som Terra de Safrà. També hi haurà doncs, més teatre, també una altra cuina en directe amb Isabel Albinyana. Un concurs d'Instagram. Bé, el programa d'actes el podeu trobar a Som Terra de Safrà, .wordpress.com, on hi veureu doncs, aquest programa d'aquesta fira, d'aquest Som Terra de Safrà. Nosaltres ara el que fem és explicar-vos doncs, una altra recepta per tancar aquest cicle del safrà, que n'hem parlat aquí al programa, aquí a l'Entrevins i Fogons, que podria ser doncs, unes cuixetes de conill al safrà. Parlem d'aquest safrà
perquè en parlàvem amb en Joan Cartanyà d'Aromis de la Conca, i al seu web podem trobar aquesta recepta que podríeu seguir pas per pas. Si voleu us l'expliquem, necessitem per fer aquestes cuixetes de conill al safrà, doncs 10 vinins de safrà, 2 cebes vermelles, 3 grans d'all, 6 cullerades d'oli d'oliva, 12 cuixes petites de conill, perdó, sal, 250 ml de vi blanc sec, una fulla de llorer, 8 grams de pebre, una cullereta de pebre vermell i 5 branquetes de farigola. El que fem primer és remullar el safrà en 4 cullerades d'aigua bullint, llavors tallem les cebes en rodones i les pelem i les piquem, i també tallem els alls, els piquem. Escalfem 2 cullerades d'oli en una paella i sofregim aquesta ceba i aquest all que hem pelat i picat prèviament. Llavors sofregim la cuixa de conill per tots els costats durant uns 10 minuts. Ho salem i ho deixem en un paper de cuina perquè escorri l'oli. Llavors el que fem és abocar el vi a la paella i deixem que arribi a bullir. Aboquem el sofregit a la ceba i l'all reservat, el llorer i el safrà amb l'aigua en remull. També incorporem el pebre vermell, la farigola neta i les cuixes de conill. I tirem aigua fins que cobreixi per complet el conill, ho tapem i ho deixem coure durant una hora a foc lent. I ho podem servir, en bols individuals i, si volem, hi podem afegir doncs, una salseta ben bona pel damunt. I clouríem doncs, aquest programa que hem dedicat al safrà.
Tenim la il·lusió, les ganes de tot. Tenim l'esperança, l'estiu dins el cor. Tenim mil cançons i la veu a cada plaça. Tenim les muntanyes, els rius i les valls, les portes obertes sempre de bat a bat. Tenim vius els somnis que lluny ens han portat. Tenim els amics, la família i les colles. Tenim mil motius per viure cada història. I també tenim el seny amb aires de rauxa. Tenim nits de màgia, de debò nits inoblidables. I et tenim a tu, i amb tu deixem petjada. I és que tot el que ens fa falta ho hem trobat quan no hi pensem. Cançons del món van connectant cada racó i el crit dels pobles s'estavella al nostre cor. Una i dues i tres cançons del món van connectant cada racó i el crit dels pobles s'estavella al nostre cor. I una i dues i tres cançons del món van connectant cada racó i el crit dels pobles s'estavella al nostre cor.
I ara, abans de tancar aquest Entre Vins i Fogons, volem fer el sorteig de l'Obrador en aquesta edició, en aquesta segona edició d'aquesta secció de l'Entre Vins i Fogons amb la pastisseria Cobo. Vam formular-vos una pregunta que hem vist que potser era una mica complicada. I és que la pregunta era, la que formulava el David Cobo, era què ens indicaven les esquerdes dels panellets. Ell ens ho explicava, ens explicava que aquestes esquerdes dels panellets ens indiquen que els panellets ja estan cuits. I si fem aquest sorteig amb la plataforma Random, el número que hi apareix és el número 2. Per tant, donem l'enhorabona a l'Esther Herrerías, que ens explica que els panellets ja estan cuits. Per tant, Esther, moltes felicitats. Ets la persona que ha guanyat doncs, aquesta safata de panellets de la pastisseria Cobo, que la pots anar a recollir doncs, ara a partir d'aquest matí i fins demà al migdia. I abans de tancar l'Entre Vins i Fogons d'aquest dissabte 3 de novembre, el que fem és anomenar-vos un parell de propostes que podeu gaudir doncs, aquest cap de setmana, que ha estat llarg per alguns. A Gandesa s'hi celebra la Festa del Vi, una festa que en el seu origen era la proposta d'un dels socis de la Societat Unió Gandesana, que somiava doncs, amb un acte popular de reconeixement a la pagesia. L'any 88 va ser això i l'activitat doncs, ja està més que consolidada. La Festa del Vi doncs, és un esdeveniment cultural, l'aparador dels vins a peu del territori més important de la regió. Ha aconseguit doncs, situar-se com a referència dins el món de la cultura del vi a Catalunya i Gandesa és el punt d'una visita obligada per tots aquells que volen gaudir dels vins de l'entorn i també de la gent. Hi trobareu vins de la DO Terra Alta que anualment doncs, participen en aquesta mostra de vins del certamen. Si seguim amb propostes, us hem parlat del Som Terra de Safrà que va començar ahir 2 de novembre a Santa Coloma de Caral. També avui hi haurà, doncs, com us hem explicat, diversos actes programats. Per altra banda, també trobarem la Fira del Codony a Tremp. És una fira que té com a sortida un esmorzar doncs, econòmic, no? Amb carn i oli de codony, que és l'estrella i el producte més elaborat per les mestresses de casa de tot el Pallars. Després hi haurà un seguit d'activitats per petits i grans, en les que destaquen doncs, aquest concurs de oli de codony que conviden doncs, a tothom a tastar-lo. Una altra de les propostes podria ser aquesta fira de mercat gastronòmic de la Casa de Planoles, que durant tot el dia doncs, podreu trobar en aquesta ubicació del Ripollès. N'hi ha d'altres, n'hi ha moltes. De fet, com ja sabeu, ens agrada anomenar-les aquí al programa, no? Aquí a l'Entre Vins i Fogons podríem parlar també de la festa del Mos, de la Ràpita, Santa Margarita i els Monjos. Una festa, doncs, que està organitzada per un grup de joves que ens fan arribar, no?, aquest most a totes les persones que hi anem, que visitem aquesta festa del Most de la Ràpita a Santa Margarida i els Monjos. Segur que n'hi ha més, segur que les opcions gastronòmiques estan per tot el territori i nosaltres des d'aquí, des de l'Entre Vins i Fogons, el que fem és intentar que les conegueu totes i que les pugueu gaudir, no?, i que pugueu conèixer productes, sobretot territori, i gaudir d'aquestes opcions gastronòmiques que celebren durant tot el cap de setmana. Amb tot això, nosaltres us deixem aquí avui. Us hem explicat els motius, no?, us hem donat consells per consumir aquest producte ecològic. També n'hem parlat de producte ecològic, com més podria ser el safrà d'Aromis de la Conca, aquests productors montblanquins que ens proposen, doncs, fer visites guiades també a les seves finques per conèixer, no?, aquesta flor de safrà que es troba en aquests moments en el seu màxim esplendor perquè es cull ja. També us hem parlat de fires i festes, com us anomenàvem ara, una de les més destacades d'aquest cap de setmana podria ser, doncs, aquesta Som Terra de Safrà. Amb tot això, nosaltres acabem el programa d'avui i esperem retrobar-nos la propera setmana. Que tingueu bon dissabte, que vagi molt bé.